fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Dimarts, dia 17 de maig, ahir parlàvem de sortejos, avui més, i a més en presència sabadellenca. Ahir tocava el futbol més modest, avui és el torn de l'handbol. L'Eibar, l'Icaça i el Santonya seran els rivals de l'OAR Gràcia en la lluita per ascendir a plata. Fa uns minuts que s'ha celebrat el sorteig d'aquesta promoció de la primera nacional masculina, que en el cas de l'equip de Cesc Borrell es durà a terme a la pista de la Rate a Terres Basques, veient la resta d'anfitrions el viatge més proper, anar fins a Eibar. Viatjaran a més sense pressió, agafant aquesta experiència com un premi a la gran temporada feta i potser aquest és el seu principal punt fort. Els manca experiència, però de ganes van sobrats i de talent també. Veurem si aquesta dinàmica positiva i el fet de veure's allà, no per sorpresa, però sí sense ser el candidat número 1 a jugar les fases, ajuda a donar un cop sobre la taula. La cita d'aquí a 12 dies no serà fàcil, però entrant com a segon jugaran contra un altre segon, el Santonya Càntabra, però dos campions, l'Eibar, que més juga a casa, i l'Icaça madrileny. I només el primer d'aquests quatre, el primer de la lligueta, assolirà el desitjat ascens. De seguida valorem aquest sorteig que, insisteixo, s'acaba de dur a terme amb un dels representants de l'àrea esportiva gracienca.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
El saludem com ho saluda des del control de so també el Roger Benet.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Per tant, avui anirem per feina. Per exemple, passa que el Liverpool es juga el títol de la Premier League a partir de 8:45 al camp del Southampton. És la penúltima jornada. L'equip de Jürgen Klopp té l'opció de situar-se a un punt del City, que ja ha jugat, però afronta el partit amb baixes, com per exemple Van Dijk, Salah o Fabinho. Dic que Mem ha renovat fins al 2027 amb el Barcelona d'handbol. El lateral francès és a Can Barça des de l'any 2016 i ha guanyat en totes aquestes campanyes un total de 33 títols. El Barcelona de bàsquet viatja avui a Belgrat, a Sèrbia, per jugar a la Final Four de l'Eurolliga. Ho fa sense cap absència. Demà passat l'equip de Jassi Kevicius juga a la semifinal, tot un clàssic, contra el Madrid. I per últim, l'Espart Uni Girona ha fitxat Irati Etxarri, millor a la pivot de la Lliga i MVP nacional procedent del Cadí la Seu. I aquí a l'Hotel Suís aquest dimarts.
Comenta la recepció.
Parlarem del sorteig de les fases d'ascens de l'OAR Gràcia masculí, també amb el candidat a la presidència de la Federació Catalana de Futbol, Àlex Talavera, ahir aquí a Sabadell. Dani Sánchez ens visitarà aquí a l'estudi, el jugador esquerrà del Centre d'Esport Sabadell, els números de Néstor Querol, sobretot en l'aspecte golejador, la presentació ara fa uns minuts dels Campionats de Catalunya de ciclisme aquest cap de setmana aquí a Sabadell i la permanència del Tibidabo a segona catalana.
L'actualitat de la primera ref.
Diferents titulars, per exemple, Quique Salas del Sevilla Atlético, operat d'urgència d'apendicitis. Entrades a la venda per l'Andorra Ucamp per 10 euros, jugant-se el títol de Lliga, l'equip d'Eder Saràbia i, per tant, l'ascens directe. Jorge Fernández va tornar a jugar a Castàlia un any després, superada la lesió. Ja s'havia reestrenat el jugador orellut, però no encara a casa. I el juvenil Diego Almeida va debutar amb el Barcelona B diumenge en la derrota de l'equip de Sergi Barjuan al camp del Sevilla Atlético.
De quin partit no estarem pendents?
Del Ceuta 6 de junio contra el Ceuta C, a un quart de 10, partit de la Lliga Preferent de Ceuta.
I a les xarxes socials.
El Centre d'Esport Sabadell va lliurar dissabte, després del partit contra el Cornellà, el xec del cap nen sense pilota a l'Hospital de Sabadell, al Parc Taulí. 1.600 euros per la recerca del càncer infantil.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exarlequinat, el porter en el seu dia, Oriol Torres, i també el jugador de voleibol sabadellenc, Marc Altalló.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Anem de cara a barraca, encara 9-8 minuts per sobre de la una. L'OAR Gràcia Masculí lluitarà per l'ascens d'aquí a 10 dies mal comptats, 12, l'últim cap de setmana de maig, vaja, a Eibar.
Y finalmente el grupo 3, número 1, Arrate Eibar Escubaloya, número 2, Balonmano Icasa, número 3, OAR Gràcia Sabadell i número 4, Balonmano Santoña.
Alguns haurien d'aprendre d'aquest tipus de sorteig, 5 minutets, hi havia 3 lliguetes a sortejar-se, pim-pam, i per feina, tu. En 5 minuts ja s'havia resolt tot, les seus, on anava cadascú i fins i tot l'ordre. Com diem, el sorteig s'ha celebrat fa res, fa una estona. Començava uns minuts per sobre de les 12 per part de la Federació Espanyola d'Handbol i ha aparellat, com escoltàveu ara, els graciencs com a segons de grup, amb un altre segon, el Santoña de Cantàbria, i els dos primers, l'anfitrió, Arrate Eibar, i també el Balonmano i Casa de Madrid. Primera reacció en calent d'aquest sorteig, Miquel Benítez, director esportiu de l'OAR Gràcia. Què tal, com estàs?
Bona tarda, molt bé. La veritat és que el sorteig ha estat complicadet. No sé vosaltres com ho veieu, però ara us donaré la meva impressió.
T'anava a preguntar això, si estàveu content o no amb el resultat final, o si hi havia algun equip que tant sí com no el volíeu veure.
Aviam... Jo crec que estem contents, o almenys estic content també, perquè és un històric, perquè al final vas a un pavelló de Sobal, o ets a Sobal, la veritat és que és el que se'n diu habitualment el grup de la muerte, però tot i així, l'OAR està fet pels grans reptes. L'OAR també és un històric, també va jugar a Divisió d'Honor, alguns anys a Plata, i crec que en aquest sentit els reptes, a més en el Cesc, em consta, i en els jugadors que els agraden, han fet una temporada històrica, i quin millor escenari que un pavelló ex-Sobal, amb el pavelló que espero que estigui ple, i amb un equip que de totes vol pujar.
Clar, són 6 grups en total de la Primera Nacional Masculina, suposo que és impossible anar seguint les altres lligues. Quines referències teniu de rivals, de jugadors, etcètera, si és que en teniu alguna?
La referència de l'Arrate és que és un grup molt sòlid. Allà els va costar molt quan va desaparèixer, van tenir una transició dura, ara van refundar el club i ens costa que està molt bé, un bon pressupost, i de fet ha fet 56 punts en aquesta lliga, només ha perdut un partit que de fet va ser l'últim partit contra el Vidasoa, contra el filial del Vidasoa, amb la qual cosa ens esperem, ja et dic, pavelló ple, molt, molt, molt bon ambient d'handbol, i crec que els tres rivals, i nosaltres inclosos, podem guanyar amb tothom i podem perdre amb tothom, amb la qual cosa plenes il·lusions per donar el màxim.
I al final, clar, només veure-us en un sorteig com el d'avui ja fa il·lusió, recollint els fruits d'aquesta gran temporada. Per exemple, deia l'altre dia el Cesc Borrell a Sant Cugat que no teniu gaire experiència en aquest tipus de cites, amb la qual cosa aneu a gaudir i a partir d'aquí el que hagi de venir que vingui, no?
Sí, de fet, dels nostres jugadors, l'únic que ha jugat plata és el Quim Baillo, que va jugar amb el Barça. Sí que és cert que Lugo també té experiència professional, però realment, bueno, i el Pau també havia jugat a Sant Martí a Plata. Al final, en aquest sentit, crec que tenim un equipet molt compacte, on tothom lluita per cada pilota, i aquesta potser és la nostra virtut, el joc com a equip. Per contra, potser no tenim les individualitats d'altres equips, sobretot, per exemple, l'Icasa de Madrid, que té un conegut nostre, l'Adrià Cumplido, que havia jugat a Sant Martí i que és una esquerra de molta qualitat. Jo crec que l'Icasa potser és el tapat del grup, perquè igual la gent s'espera més de l'Arrate per ser un històric, però l'Icasa ve de jugar a plata, també ha guanyat molt sòlidament el seu grup, i jo crec que l'Icasa i l'Arrate possiblement siguin els favorits.
I quines opcions li veus? Perquè deies ara el tema d'aquí qualsevol pot guanyar qualsevol. Dins de tot això, quantes opcions té l'OAR tenint en compte que només el primer puja?
La veritat és que la gran avantatge que tenim és que la pressió és pels altres. Nosaltres anem a gaudir, els nois s'ho han passat molt bé, és un gran premi per ells. Tot el que vingui de més i qualsevol victòria en aquesta fase d'ascens serà celebrada com un títol. A partir d'aquí, si s'aconseguís l'ascens, oli en un llum. Però s'ha d'anar partit a partit. Jo crec que el primer partit serà molt maco contra l'Arrate. Crec que pot ser una molt bona prova de foc per veure realment el nostre nivell. i a partir d'aquí em consta que el Cesc i el cos tècnic ho estan treballant a totes.
La federació ha explicat avui també que hi havia moltes propostes sobre la taula per ser seu d'aquestes fases. Eibar, al marge del que deies del pavelló, que històricament és un dels de Sobal de sempre, tenint en compte que les altres seus eren Oviedo i la Lín a Galícia, és la més propera de totes. Per tant, logísticament, en aquest sentit sí que heu estat de sort.
Sí, sí, en aquest sentit, com a club s'ha d'agrair que al final és un viatge maco també, però és un viatge més proper. Això també pot afavorir que viatgi molta part de la nostra afició. Crec que és molt fàcil que aconseguim fer una flota de cotxes, inclús potser algun autobús d'aficionats, i esperem a veure si logísticament aconseguim que bona part de la nostra afició es desplaci a la grada jove, que segur que a alguns els agradaria molt estar allà al camp de la Rate donant ànims als nois del Cesc Borrell.
A més, és bona plaça per poder viure ambient d'handbol, d'esport. Sempre és agraït, fins i tot després, fer una mica de turisme pel País Basc. Acabo a tots els nivells, cadascú en el seu àmbit, però com aquesta gent s'ho acabi de creure i acabi ascendint, se us girarà feina aquí al carrer Bocaccio, eh?
Sí, no, nosaltres no descartem res. Al final és el que li vam dir a la plantilla. A més, el Josep Abad va tenir una reunió amb ells i els hi va dir clarament: el límit us el poseu vosaltres. Aneu a totes, gaudiu, i partit a partit, com diria també el Cholo Simeone, si després es dona la bona avinguda de que pugem a plata, doncs benvingut problema, no?
Doncs tant de bo, Miquel Benítez, director esportiu de l'Oarc Gràcia, que tinguem aquest problema i que haguem de pensar quants recursos més calen, si s'ha de reforçar la plantilla o no, etc etc etc. D'aquí a res, a setmana i mitja, aquestes fases d'ascens a plata a Eibar, amb l'Oarc Gràcia present, gràcies a la seva grandíssima temporada. Miquel, enhorabona per la part que correspon i sobretot a gaudir de l'experiència. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Gairebé un quart de dues, ens venia de gust avui entrar amb handbol després d'aquestes fases que s'acaben de sortejar fa uns minuts. Anem ara al món del futbol. De seguida tenim aquí a Dani Sánchez, de seguida tenim el Sergi Garcés i parlem una mica del Centre d'Esport Sabadell abans recta final de les eleccions a la Federació Catalana de Futbol. Diumenge tindrà lloc la votació i els candidats continuen presentant els seus programes, els seus projectes arreu del territori. Hi ha quatre aspirants, recordem-ho, el sabadellenc Joan Soteres, qui opta a la reelecció i va ser el que més avals va reunir, amb un total de 783, Àlex Talavera, l'expresident del Cornellà, aquesta mateixa temporada ho era en el tram inicial, amb 594 avals validats, Juanjo Isern, amb qui ja havíem parlat ara fa uns dies, amb 583, i Pep Palacios, amb un total de 202. Un d'ells, com dic, Àlex Talavera, va passar ahir al vespre a explicar el seu programa a l'Hotel Verdi de Sabadell, sota el lema Els clubs primer, i va ser també el Sergi Parc qui va poder conversar una estona amb el candidat abans de l'acte.
Som-hi amb l'Àlex Talavera, un dels candidats a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. Àlex, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
No sé si nervis ja, perquè clar, estem a la recta final, no, d'aquesta campanya, eleccions el diumenge. A més, ho comentàvem ara, Àlex, que tu no sé si ets el candidat que porta més temps preparant aquestes eleccions, però entre els que més segur, no? No sé si, clar, ara centrats en aquesta recta final de la campanya, però també imagino que comptant les hores per veure quan arriben aquestes votacions, no?
Sí, portem molts mesos recorrent tot el territori català, parlant amb presidents i presidentes i traslladant el nostre programa, no? De veure quina és realment la problemàtica local de cada zona, que no és el mateix Terres de l'Ebre que els clubs de la Seu, que aquí a Vallès Occidental o a Girona, no? I fer un programa molt ad hoc pels clubs per realment afavorir les condicions tant econòmiques com de serveis dels clubs. I ara queden 6 dies, recta final, com dius, no? I seguim tenint reunions amb clubs, perquè al final el que volem és oferir una federació molt més propera, no? I hem de ser coherents, i per això estem cada dia fent quilòmetres arreu del territori per realment parlar amb clubs. Una federació molt més propera, realment una de les claus que proposem és tenir una federació de federacions, és a dir, que aquí al Vallès Occidental hi hagi una federació pròpia, estructura pròpia, pressupost propi, que realment sigui gent d'aquí del territori, no? Que gestioni les necessitats dels clubs d'aquí del territori, que no tot s'hagi de decidir, resoldre en un despatx de Barcelona amb una persona que realment no coneix la realitat de la problemàtica territorial. Això és apropar la federació al territori i realment prendre decisions amb molta més participació dels clubs, que és el que fa falta.
És a dir, una descentralització per dir-ho això de la federació. T'anava a preguntar per les línies mestres del teu programa més endavant, però ja que ens hi posem, durant tots aquests dies t'hem escoltat, t'hem llegit també en altres entrevistes, no?, doncs parlar d'aquesta qüestió. També d'altres, no? Al final, doncs el teu programa evidentment té diversos punts importants, però per exemple potenciar el paper de la dona, ajudar sobretot els clubs petits, no sé si per aquí potser anirien els principals punts del teu programa.
Totalment, són diferents. Primer, hi ha una problemàtica real a la Federació Catalana de Futbol, que és l'estructura de despesa que hi ha a la federació, de 27 milions d'euros de despesa. S'ha de reduir realment això perquè millora la factura dels clubs. El president ha de cobrar la meitat, s'han d'eliminar càrrecs de confiança, duplicitats de càrrec. No pot ser que el cost que suposa pel futbol català el director general sigui de 200.000 euros amb cotitzacions a la Seguretat Social. O sigui, hi ha salaris desproporcionals a nivell de presidència i d'alta direcció. Això s'ha de limitar clarament. S'ha de promocionar amb credibilitat el projecte femení, és a dir, fins ara no hi ha hagut un projecte realment creïble i una aposta real per part de la Federació Catalana de Futbol. Sí, 600 euros que es donen per equip, però deia un president de Terres de l'Ebre, no? Pues l'autocar em costa 450 euros ja. O sigui, al final no hi ha una aposta real. No hi ha hagut una directiva fins ara a la Federació Catalana de Futbol. Va haver-hi una, però va dimitir, no? Apropar aquest projecte als pobles, a les escoles, promocionar-ho, aprofitar els casos d'èxit que hem tingut a raó de les èxits del Barça, no? I promocionar-ho, no?, a nivell molt local, a nivell de territori. Per això nosaltres proposem una estructura pròpia, que hi hagi una estructura pròpia de femení dins la federació, liderada per elles. Tenim la Mireia, la Soraya, que tenen experiència, àmplia experiència en gestió de futbol femení. Un ha fundat un club de femení el 2017. O sigui, necessitem gestors de clubs, necessitem gent de futbol que estigui al servei de la gent de futbol.
Doncs ja veiem que això, molts canvis, i a més des del nivell estructural, no?, també fins la base, fins coses més detallades, més petites. I això és el que vens explicar tu avui, Àlex, aquí a Sabadell. Per anar-ho rematant, no sé amb quines referències treballeu per saber quines opcions teniu reals, no?, de guanyar les eleccions, que al final, quan li preguntem als candidats si us veieu guanyant o no, doncs tots evidentment dieu que sí, no? Com no pot ser d'una altra manera. Al final, la referència que tenim potser més vàlida, si em permets l'expressió, és el dels avals, no? I ha estat força renyida. Al final, Joan Soteras és el que ha tret més avals i tu has quedat en el segon lloc. Em sembla que van ser 700 primer i uns 600 validats aproximadament, si no em dius el contrari. Creus que és una bona referència i et veus amb opcions reals o no, Àlex?
Totalment. Al final, és la primera vegada que un precandidat en el seu moment que no ha tingut vincle federatiu, en el sentit que no ha sigut ni president ni va ser president, ni ha estat en la junta directiva, ha presentat 700 avals. Això és una fita històrica, això vol dir que els clubs ens han col·locat amb la primera, com la primera opció pel canvi. Evidentment, nosaltres tenim els nostres números i, com bé dius tu, no? Ens diuen que hem de seguir perquè tenim opcions per guanyar, no? Nosaltres seguim treballant en aquesta línia per seguir convencent a més clubs que s'assumin en el canvi. Hi ha un recolzament brutal arreu del territori, creu-me. Hi ha un recolzament brutal arreu del territori.
Doncs veurem el diumenge si l'Àlex Talavera doncs es pot endur a aquests comicis. Per cert, Àlex, abans d'acomiadar-te, simplement deixa'm fer la broma fàcil. Has vingut aquí a presentar el teu programa a la ciutat de Sabadell dos dies després de que es disputés el partit d'aquí, a uns metres d'aquí, a la Nova Creu Alta, al Sabadell Cornellà. Tu ets expresident del Cornellà, vas estar durant una dècada aproximadament, no?, al càrrec de l'equip verd. Espero que t'enduguis avui, després de presentar el programa aquí a la ciutat, un millor record que no pas com va anar la pel·lícula dissabte.
Sí, bueno, al final això és futbol, no? O sigui, sí que és veritat que ha sigut un any molt complicat. La primera federació tensiona molt els clubs a nivell econòmic i, bueno, matemàticament Cornellà encara té possibilitats. S'ha d'esperar que l'equip competeixi el màxim possible fins l'últim moment i estic convençut que així ho farà. També desitjar la millor de les sorts al Sabadell, que ha fet un canvi brutal, espectacular, respecte a la primera volta, i això vol dir que s'està fent les coses molt bé i segurament que vindrà el resultat del premi que tothom espera aquí.
Doncs sort al Cornellà, però sobretot, Àlex, i a la resta de candidats també a aquesta presidència de la Federació Catalana, sort el diumenge i gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Un quart i mig, Àlex Talavera. Ahir aquí a Sabadell, igual que Juanjo Isern, que demà passat tornarà a la ciutat, però ja el vam escoltar en la seva primera visita a Sant Oleguer. En el seu dia, divendres, clourà la campanya Joan Soteres, l'actual president, el sabadellenc, també aquí a la ciutat, i el podreu escoltar a Ràdio Sabadell. Ara toca Centre d'Esports, que avui l'equip de Pedro Munitis ha tornat als entrenaments, amb una sessió a la nova Creu Alta, després del dia lliure d'ahir. De seguida tindrem per aquí a Dani Sánchez, acabat d'arribar d'aquest entrenament, però avui d'entrada un nom propi, en clau arlequinada, el de Néstor Querol. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Va tornar a marcar el forçut, que la veritat és que amaga unes xifres realment curioses pel que fa al seu rendiment golejador aquí a Sabadell.
Sí, com sabem, estem parlant de la seva quarta temporada ja, del Grau, per tant, és un jugador d'aquests ja consolidats dins del vestidor, i dissabte contra el Cornellà tot just va fer el seu 20è gol amb la samarreta arlequinada. Curiositats així per sobre dels gols, d'aquests gols de Néstor Querol. Adri, mai no ha fet un doblet, és a dir, els 20 gols sempre han estat en partits diferents. Primera curiositat. D'aquests 20 gols, només un, i aquesta sí que és bona, va acabar amb derrota arlequinada. Va ser, recordem, novembre del 2020, va perdre el Sabadell 1-2, amb gol de Néstor Querol, davant el Màlaga. Per tant,
és a dir, gairebé sempre quan marca Néstor el Sabadell no perd.
Com a mínim es puntua. En 19 de les 20 ocasions que Néstor Querol ha marcat, el Sabadell com a mínim ha acabat puntuant. En tot el 2021 encara, no, o sigui, en tot el 2021
l'any
no
natural,
va arribar,
no?,
a marcar cap gol. És a dir, final de la temporada de segona A, principi d'aquesta temporada, no havia marcat Néstor Querol. I això sí, el podem considerar un jugador o un golejador, si li volem posar aquesta etiqueta, de ratxes, de moments. Per què? L'any de l'ascens, per exemple, va aconseguir marcar 4 jornades consecutives. La 12, la 13, la 14 i la 15.
I la millor per això és d'aquesta mateixa temporada, com a mínim per anar esperançats a Linarejos, que falta fa.
Sí, curiosa. I aquesta sí que és una mica per acabar-la d'entendre, que a ningú no se'ns emboliqui, que després vegim interpretacions per algun lloc, que he sentit campanes i no l'he acabat de caçar del tot. El gol del Cornellà, com dèiem, és el tercer gol que marca Néstor Querol aquesta temporada. Els altres dos van venir de manera consecutiva. A més, en poc més de pocs dies entre
mig. Sí, la mateixa setmana.
Entre una cosa i una altra. Doncs mireu bé les coincidències. Va marcar Néstor Querol contra un equip de la zona de descens. Llavors, el Costa Brava, ara ha estat el Cornellà, que també estava en zona de descens. Ho va fer a l'Equador de la segona meitat, minut 65 en el partit de Palamós, minut 67 ara. Veurem. I el següent rival era el Linares, a qui el Sabadell va guanyar 3-1 i amb gol de Néstor també. Per tant, si haguéssim de repetir aquest cicle, aquesta concordància d'esdeveniments, com a mínim, apunta un minut, mitja hora de joc de la primera volta.
Doncs tant de bo, tant de bo, no estaria malament. Veurem si surt d'inici o no, si això fa canviar algun pla, però vaja. I tot això en un període entre els dos primers gols, aquesta ratxa en una setmana que comentes, i aquest tercer en el qual el mateix Néstor Querol ha explicat que ha hagut de patir per culpa de les lesions.
La veritat que molt content, no? Estava treballant molt bé, m'estaven eixint les coses, no? I a partir de febrer, la veritat que he portat 2-3 mesos que m'ha eixit tot malament, he tingut dues lesions, fa 3 setmanes vaig tindre, bueno, entrenant, no? Vaig tindre que m'han ficat 4 punts en el taló, però encara així he estat entrenant i jugant. I bueno, això me dona alegria, me dona un alivi per a seguir treballant. Sé que tinc que seguir treballant com està ara, i al final els resultats vindran.
Aquest equip té, no sé si arribarà a pujar, no, però crec que té l'ànima o té coses de l'anterior ascens i crec que arribarà lluny.
La cridòria de fons no patiu, que no era per Manu Lanzarote, sinó que era per l'àrbitre que en aquell moment marxava del terreny de joc. Dissabte teníem a Lanza com a comentarista al Sabadell en joc i ens deixava aquesta bona vibració. Veu coses, diu Lanzarote, de l'any de Marbella en l'actual equip, pel cor que té, per l'esperit, Sergi, per la rauxa, per com va remuntar contra el Cornellà. I després vam traslladar-li també aquesta reflexió que feia Manu Lanzarote al Néstor Querol.
I a més hem de recordar que els dos atacants, els dos esquerrans, per cert, van coincidir a la plantilla a les ordres d'Antonio Hidalgo, precisament aquest any de l'ascens a terres malaguenyes. La resposta de Néstor Querol és acceptar que sí, que hi ha moltes similituds, que veu tothom igual d'endollat que ho estava en aquella època cap a Marbella i que, per què no, és el moment de somiar.
Ojalá, ¿no? Aquestes paraules de Lanzarote, un gran company i un gran tio, es facin realitat, ¿no? La veritat que estem en un bon moment, tenim que aprofitar aquesta situació, ¿no? de l'equip. Estem tots a una, la gent que juga està entrenant molt bé, la gent que no juga també estan apretant molt i crec que això és superimportant. Avui era un partit molt complicat, ho sabíem. Sabíem que seria un partit amb moltes aturades, moltes faltes, i la segona part s'ha ficat complicat i encara així no, l'equip ha demostrat que volia anar a per els tres punts i ho hem tret.
I fins i tot va anar una miqueta més enllà. Aquesta segona pregunta ja no he estat mencionant a Manu Lanzarote, però tot i així va treure també el nom, una altra vegada, al castellonenc, Néstor Querol. Perquè contra el Cornellà, ahir sentíem a Pedro Munitis, l'equip també va tenir aquell punt de fortuna necessari per poder capgirar un marcador advers en un partit espès, ja ho vam dir, bastant grisot en línies generals, com el que va produir-se dissabte, i és aquí on Néstor Querol torna a recordar també aquella època de Marbella.
Per a guanyar partits i coses grans tens que tindre una mica de sort, no? Com ha dit abans, odia Lanzarote, no? En el playoff vam tindre aquella sort, no? que faltava en els penals. Sí que és veritat que l'últim partit, la final, la sort no va fer falta, però n'hi ha que tindre aquesta mica de sort, no? en aquests partits que se fiquen difícils, i ojalà ens acompanyi la sort, no? fins al final.
Com li agrada recordar aquella plantilla no sé com dir-li, com va abusar del Barça B al Sabadell en aquella final, dient que no fa falta la sort en un partit com aquell, però vaja, veurem si surt d'inici o no, si té minuts, i si torna a veure porteria Néstor Querol dissabte a Linares. Per rematar-ho, Sergi, ja que parlem de Linares, parlem una mica del desplaçament de dissabte, que avui porto un que coneix de sobres la plaça, però sí. Déu-n'hi-do l'afició, eh?
Ahir a la nit recordem que comunicava el Sabadell que ja s'havien venut una cinquantena d'entrades per aquest partit a Linares, a la província de Jaén. D'elles, d'aquesta cinquantena més o menys, una trentena llarga, són per gent que també ha reservat el seu tiquet d'autocar. Per tant, estem parlant que comencen a quedar poques places ja, pel que és el bus.
Em sembla surrealista.
Sí, sí, i recordem una vegada més, ara que em sembla surrealista, jo cada cop que penso en l'horari, em sembla encara pitjor la història, o molt més valenta la dels que vagin cap allà. Viatgen de nit els aficionats, surten els vols de la mitjanit de divendres a dissabte. Recordem que dissabte el partit és a 6:45, si no passa res amb les temperatures i la federació no es destapa de cap manera, ja comença a anar tard, però en tot cas surten al filo de la medianoche, que deia aquell, viatgen, arriben al partit, i tan bon punt acaba el partit, mai millor dit, carretera i manta. Bé, manta no sé, per allò de les temperatures,
manta no,
però en tot cas, carretera i cap amunt una altra vegada, amb temperatures, ara bromes al marge, que comencen a dir els pronòstics meteorològics, les previsions, Adri, que estaran al voltant dels 40 graus.
Que es diu aviat, haurem passat en res, en qüestió de dies, de setmanes, de gairebé fregar la neu a Andorra a gairebé 40 graus a Linares. Fins ara, Sergi!
Fins ara!
Estigues al dia de l'esport sabadellenc, al canal de Telegram dels esports a Ràdio Sabadell.
Vinga, va, anem a descobrir una mica què ens espera a Linarejos dissabte, perquè aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell acaba d'arribar de l'entrenament. Dani Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buena, Adri, ¿qué tal?
El año pasado cedido en el Linares Deportivo, por lo tanto pensamos que venga, que nos cuente un poquito qué nos espera, porque al final jugaste 9 partidos con la camiseta de Linares, 5 de ellos en Linarejos. Cuéntame qué tiene aquel estadio.
Bueno, pues al final es Andalucía, es la gente, el arte. Es un campo complicado, sí que es verdad, al final la gente aprieta mucho. pero creo que nosotros vamos a ir con nuestras armas, como siempre hemos hecho, concentrados, y sobre todo pues intentar sacar los tres puntos y venirlo con los tres puntos para Sabadell.
Es que llevan 33 de los últimos 39 puntos en casa, que es brutal, no pierden desde octubre para aquí, solo perdieron en Copa contra el Barça, primer equipo, y ya está, no han cedido ninguna derrota más. Pero es que el año pasado, miraba tus cifras, 5 partidos en casa, solo perdisteis contra el Sevilla Atlético, lo demás fue un 12-12, o sea que siempre ha sido un fortín ir al Linarejos.
Sí, se lo vengo comentando también ayer, y al final el año pasado salíamos al campo y sabíamos que en ese campo éramos súper fuertes, ¿no? Porque el campo es chiquitillo, aprieta, y como te digo, es un campo que es difícil, ¿no? Pero como te digo, que al final salimos nosotros concentrados con nuestras armas y vamos a intentar sacar los tres puntos.
Claro, te iba a decir eso. ¿Por qué realmente Linares, pasen los años que pasen, siempre se hace fuerte en casa? ¿Es por presión ambiental, porque también aprieta a la gente, por dimensiones, por superficie, por...?
Aparte, yo creo que de la presión, al final ellos se lo creen, ¿no? Y cuando sale un equipo al campo creyéndoselo, al final es mejor que nadie. Y aparte de que el campo, de que la gente aprieta, ellos tienen muy buen equipo. Buenos entrenadores también, que lo tuve yo el año pasado, y hace que confíe, ¿no? Y como te digo, Adri, que al final nosotros vamos a salir a por los tres puntos y a ver lo que pasa.
Es que la plantilla también, muchos son antiguos compañeros tuyos, ¿no? Razak, Perejón, Carnicer, Hugo Díaz, Rodri... ¿Cuál es el principal peligro del Linares? ¿A quién me destacas más?
Te diría muchos, ¿no? Pero si quieres te digo dos jugadores que es para mí, o tres. Para mí, Josema muy bien, defensa, Rodri para mí espectacular. Carnicer al final es un jugador diferencial. Pero como te digo, yo creo que no hay que mirar en el otro rival, ¿no? Sino hay que concentrarnos en hacer nosotros las cosas bien y pedir que los jugadores estén concentrados en el campo, que salgan a tope y ya está.
Tú eres del sur, tú eres de Málaga. ¿Tú has visto la previsión meteorológica ya o no?
39 graditos.
Graditos, dice. Hemos pasado en tres semanas de casi estar con nieve en Andorra a casi 40 grados. Sí, pero sí, ¿cómo sí. se juega así?
Pues no sé, la verdad que yo creo que también, yo creo que la federación tendría que haber puesto otro horario, ¿no? Sí que es verdad que ellos tampoco sabían qué tiempo iban a hacer, ¿no? Pero a
ver, tendremos que jugar. Intuible era en Linares, ¿eh?
Tendremos que jugar con hielo en la espalda, ¿no?
Bueno, ¿se puede notar o no eso? Pero al final es algo incómodo, ¿no? Estar jugando con casi 40 grados.
Sí, bueno, no sé, es una cosa que al final yo creo que eso el jugador se olvida, ¿no? Se echan unas cuantas botellas de agua en la cabeza y como aviones.
Jornada 37 ya, esto se acaba, o no, ya veremos, y ojalá que se estire dos semanas más, pero ahora llegan esos partidos que llega el punto de tensión, de nervios, que casi es dos equipos que no se pueden equivocar, que saben que están ahí en la cuerda floja, afortunadamente los dos en la parte alta ahora y no como pintaba hace unos meses, pero son de esos partidos que se te escapa ya la risilla de lo que gustan jugar, ¿no?
Sí, la verdad que sí, yo creo que al final yo creo que esta temporada ha sido como... una montaña rusa, ¿no, tío? Y la verdad que mola llegar así a final de competición, jugártela con dos equipos y, como te digo, con nosotros con ganas, sí que es verdad que vamos a partido, no vamos pensando en que podemos meternos en play-off ni nada. Yo creo que eso ha sido la clave, ¿no? Llegar con esa mentalidad y hacernos fuertes.
Transmites la sensación de que te lo estás pasando como un niño chico, ¿eh? Ya no solo con el tema futbolístico, sino incluso con la gente, etcétera. Tal y como está, por ejemplo, el último mes con el viaje a Andorra, con el viaje al Johan Cruyff, con los partidos en casa, encima se da todo deportivamente, te lo estás pasando como un enano, ¿eh? Estás disfrutando...
Me gusta ser feliz, Adri, tío. Yo creo que al final la vida se trata de eso, ¿no? Ser feliz porque la vida son pocos días, tío, y pase lo que pase, hay que vivir sonriendo y... Y si no juega, pues intenta ser feliz. Si juega, pues mira, eso es lo que te lleva, ¿no? Pero lo que te digo, yo vivo el día a día y no sé, soy feliz.
Intuyo que en Linares también lo fuiste, por lo tanto, supongo que volver allí es como volver a... Además, eres muy joven, no has pasado tampoco por muchos clubes.
Ayer ya me llamaron, ya, me ¿no? dijeron, dame la camiseta, y yo, bueno, ya la tengo yo comprometida, ¿no?, con mi gente.
Será especial por ese volver
sí,
para ti.
Sí, por supuesto.
No estás siendo titular indiscutible, pero es la temporada que llevas más minutos en toda tu carrera en el tercer escalafón del fútbol, sí. En la categoría de bronce. En lo individual, ¿satisfecho con cómo está yendo el curso también?
Sí, bueno, me gustaría, sí que la verdad que me gustaría tener más minutos, ¿no? Al final, te mentiría si te diría que no, obviamente. Pero creo que cuando he saltado al campo he dado todo de mí, he hecho lo que me pedía el míster, lo que yo sentía en ese momento y bueno, no, sí, lo que te digo, si no juego muy bien y si juego, pues al final intentar hacerlo todo lo mejor posible, ¿no? Porque creo que hubo una vez una persona que me dijo que cuando hay que cuando uno juega titular hay que valorarlo, ¿no? Y yo creo que eso yo siempre que salgo lo valoro y cuando no, pues también.
¿Mejor de lateral, mejor por delante, te da igual?
Creo que por mis condiciones para llegar arriba del todo, creo que de lateral.
O sea, que te gusta tener metros, sí, tener recorrido.
Me gusta hacer metro. Aunque parezca que no, pero sí.
en lo colectivo la reacción es impresionante. Es que estamos realmente muy cerca, a un paso, ¿no? Son 3 puntos de diferencia, faltando 6. Es verdad que son duelos directos ahora y que, por lo tanto, tampoco puedes decir esto está hecho porque no, pero es que está muy cerca.
Muy cerca, Adri. Sí que es verdad, como te digo, al final nosotros la clave de llegar ahí, estar así en forma, ha sido partido a partido, lo que nos ha inculcado el míster, no pensar en playoff. Y como te digo, sí que es verdad que ayer estuve mirando que los últimos partidos, creo que somos el único equipo que jugamos en casa el último partido.
Sí.
Al final eso también es un plus.
Se puede mirar al revés también, esta semana es también, el único que juega afuera.
También, pero nosotros vamos con la mentalidad de darlo todo y ya te digo, el equipo va a salir a muerte. Va a ser una batalla, seguro.
La parte buena es que hay 2 cartuchos, ¿no? Que tienes la bala de Linares, que incluso se puede sellar ya la clasificación esta misma semana, dependiendo de cómo, incluso como cuartos ya, sí, en el mejor de los escenarios, pero si no te queda ahí en la recámara la opción de jugártela en casa, dependiendo de ti mismo contra
el
Algeciras.
Sí, totalmente. Creo que lo estuve mirando ayer, los equipos sí fallaban, pero al final, Adri, pensar en eso es muy difícil, ¿no? Porque se tiene que dar ciertas cosas que al final pues no depende de ti. Por eso te digo que al final hay que salir a hacer nuestro partido, llevarte los 3 puntos y ya pues ya se vería la semana que viene, ¿no?
Un tío tan optimista como tú, igualmente si te dejo aquí una hoja y te digo, Dani, apúntame aquí cómo quedamos en la liga, como poco me pones cuarto, o sea, seguro que me dices que te ves en Galicia sí o sí.
Yo me veo en Galicia, Adri, yo ya te lo digo, yo ya... que espero que el míster no me pegue mañana, ¿no? Pero yo no... Y creo que el equipo se ve fuerte, tío. Y al final entrar al vestuario por la mañana y ver las caras sonrientes. Y eso es felicidad, tío. Porque sale a entrenar con ganas de entrenar, de todo, tío. Y eso al final es un plus que sale al campo y sabemos que ganamos, tío, y eso es así, es que no hay otro secreto.
Bueno, que lo mismo ayer en el día libre estabas ya deseando volver otra vez al Tajo, ¿no?
Sí que es verdad, porque al final cuando me di al libre aquí, ya te digo, la tarde se hace interminable, y por eso yo prefiero entrenar casi todos los días, ¿no? Pero sí que es verdad que al final los días de descanso uno lo aprovecha para estar con la familia y desconectar un poco, que al final siempre es bueno.
¿Irá gente, por cierto, a verte, la familia del sur a Linares o...?
Pues creo que sí. Si no trabaja mi hermano y mi padre está disponible también, irán.
Acabo las 2 últimas, Dani, casi como anécdota, ya para acabar con una sonrisa más, sí, de la que ya nos has sacado hasta ahora. La primera, negociamos una cena en San Fernando en el postpartido, si recuerdas, con Cache.
Sí,
aquella
verdad.
Ocasión que falló, etcétera.
Es verdad.
¿Cumplió o no cumplió?
No cumplió. Sí que es verdad que la semana pasada fuimos a cenar y el chaval se portó muy bien.
Entonces,
me hizo un par de chistes y se portó. Digo, bueno, venga, te lo voy a perdonar.
¿Un par de chistes?
Sí, o sea, imagínate lo malo que era contando
chistes. Iba a decir, es el mundo al revés, ¿no? El tópico lo rompemos directamente. Un andaluz y un vasco y es el vasco el que cuenta el chiste.
Exactamente.
Está bien. La segunda, la última. Sigues a 256 personas en Twitter. Una de ellas, a Luba de Pedreiro, que los que ya tenemos una edad, tuvimos que buscar quién era esto de Reseva y todo esto. Él a ti no te sigue.
Él a mí no me sigue.
Tendremos que hacer algo aquí.
Sí, buscarlo.
Eso o inventar.
Ir a Brasil.
Ir a Brasil. No está mal. O sea,
ir a Brasil.
Después de Galicia, depende cómo vaya, ya no vamos a Brasil.
Exactamente.
Habrá que solucionarlo. Y si no, mira, hacemos una celebración nosotros y que la acabe copiando él y no al revés.
Exactamente, Adri.
Dani Sánchez, que contagia su optimismo, que nada, que ojalá, yo creo, intuyo, que si hay que celebrar algo a final de temporada, serás uno de los más animadores del
seguro,
vestuario.
Seguro, ya te digo yo.
Seguro, ¿eh?
Me van a tener que encerrar aquí, en la comisaría.
Ojalá se des el problema. Dani Sánchez, mucha
gracias,
suerte
Adri.
En Linares, que se solucione allí ya y que ya tengamos billete para Galicia y a vivir más tranquilos la última
muchas
jornada.
Gracias, Adri.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
La veritat és que passen coses molt interessants a la ciutat. És una ciutat amb talent, és una ciutat que tenim referents i que hi passen moltes coses. I per tant, jo crec que les hem de posar a valor i treure'ns una mica aquesta espècie de refunfunyaire que tenim a sobre.
És una vergüenza el que empreses multinacionales hagan lo que están haciendo, que es subir la luz a la família. ¿No?
Notícies migdia. De dilluns a divendres, a partir de les 2.
Vols estar al dia del que passa a la ciutat? Salut, política, educació, medi ambient, cultura...
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Minut i mig i tres quarts de dues. De veritat, que quin bon rotllo que transmet Dani Sánchez. Va, anem a parlar de més notícies positives. El Tibidabo Torreromeu seguirà una temporada més a Segona Catalana.
És el Mister! És el Mister!
Així celebraven els jugadors blanquivermells la permanència agònica amb el seu entrenador, Antoni Sallés. Salvació agònica perquè era contra un rival de la zona baixa, el Sallent, 2-2, tram final de partit, i en el 93, a casa, a Torreromeu, el gol d'un de casa, de Fran Espinosa, que desfermava l'eufòria. Sallés destaca la feina que han fet per complir amb l'objectiu, malgrat la modèstia de l'entitat.
Ha sido un objetivo muy difícil porque bueno, los recursos son mínimos, pero con mucho trabajo, la verdad que, ya te digo, felicito al equipo, cada entreno éramos muchísimos jugadores, la plantilla siempre ha estado al 100% y no lo hemos merecido.
És veritat que encara queden dues jornades, però el Tibidabo descansa aquesta setmana, amb la qual cosa han aconseguit fer els deures en marge. Tant que ja pensen en la pròxima campanya i en donar-li continuïtat al que han aconseguit, com explica l'entrenador.
La setmana que viene descansamos, falta l'últim partit de natació que vamos a ir a competir igual, y a partir de ahí a planificar la siguiente temporada e intentar hacer un equipo lo máximo competitivo posible para estar lo mejor arriba. Esa es la línea y a partir de ahí traer jugadores que aporten. Yo confío mucho en la juventud porque creo que nos puede dar algo especial y así será.
Al final del partit, sobre la mateixa gespa de Torreromeu, no era Linares, però déu-n'hi-do la caquella també diumenge al migdia. Aquí a Sabadell conversàvem amb el golejador i heroi de la permanència. Fran Espinosa, l'autor del gol de la permanència en el minut 93. ¿Qué tal, cómo estás? Enhorabuena.
Muchas gracias. Pues sí, ha sido un partido sufrido, hacía calor para los dos, pero mira, al final, en la última jugada, en el último momento, hemos marcado el 3-2 y nos ha dado la salvación.
Més èpic és impossible, no? Perquè tu has tingut ocasions unes quantes durant el partit, sembla que la guardaves per l'última.
Sí, sí, ha sido inmejorable. Yo estaba enfuscado porque he fallado tres clarísimas y mira, al final, el minuto 93, me ha salido para dentro y ya está.
Un partit de molts nervis, no? Perquè al final ho jugàveu molt contra un equip que està baix, vosaltres que sempre esteu pendents de si hi ha descensos per compensació, etc. Al final costa molt, no?, de lluitar amb tants nervis.
Claro que cuesta. Al final ellos también se jugaban, tenían las últimas balas que era aquí, que si puntuaban ya también se jugaban los últimos partidos también para salvarse y sí, con muchos nervios y... pero bueno, al final se ha sacado y ya está. Pero qué importa.
Ets de Torreromeu, format de nen al Tibidabo. Marcar el gol de la permanència al Tibidabo a Segona Catalana, què suposa per tu?
Buah, para mí es todo. Aquí Torreromeu en mi casa, con la afición. Estoy súper encantado y aquí voy a quedar muchos años más.
I ara què? Perquè si ara ja la temporada que ve a Segona Catalana, suposo que ja pensar una altra vegada en el nou curs, en poder celebrar el que heu fet, que és molt, però suposo que amb la idea d'estar-s'hi molts anys, no?
Sí, sí, está claro. Ahora celebrarlo con la afición y el año que viene pues seguir trabajando con el míster y otro año salvarse.
Fran, enhorabona, celebrar-ho.
Muchas gracias. Vaya bien.
En un extrem, el Tibidabo, en l'altre, la Sabadellenca. De seguida hi anem, amb el descens ja consumat, i al mig, el Can Rull, Rómulo Tronchoni, que tenia una gran oportunitat a Ripollet, però va perdre 4-2 i haurà de seguir picant pedra, començant per aquesta setmana contra un rival de la zona baixa, com és el Calaf. Es van posar per davant els de José García Numoski, però el rival va capgirar massa ràpid aquest enfrontament. El mal menor, com comenta el golejador de l'últim partit, Dani Domínguez, és que la jornada els va donar un cop de mà i segueixen depenent d'ells mateixos.
Ahora mismo nuestro rival a mirar, digamos, o que el que marque el descenso es Avia. Y sí, como bien dices, podía haber sido aún peor. Los resultados, en cierta manera, nos han acompañado y nos permite seguir vivos, ¿no? La lucha por el descenso, que no es la lucha que hemos buscado o se ha querido desde el principio, pero bueno, los resultados y al final el rendimiento y el estado de forma pues nos ha marcado un poco y hace que luchemos hasta la última jornada por salvarnos.
El Sabadell B ja campió va perdre 1-0 al camp del Natació Terrassa i, com dèiem, la sabadellenca ha baixat amb l'última derrota 3-2 al camp del Canyelles amb un gol al minut 90. José Antonio Moreno, entrenador taronja, creu que va ser el mirall de tota la temporada.
Seguimos en el cerca del 90 y bueno, al final es la historia de toda la temporada, ¿no? Cuando tú tienes ocasiones y no eres capaz de meterlas dentro y el rival con nada que te hace se aprovecha de los fallos que tú cometes atrás, pues al final el resultado es el que es. Y esta es la tónica de toda la temporada.
Pel tècnic dels de la zona sud, no estan per sota d'altres equips de la categoria, però aquesta manca d'encert els ha acabat condemnant a perdre la categoria.
Yo no creo que el nivel de este equipo esté por debajo de muchos que sí han conseguido la permanencia. El tema está que el fútbol al final es acierto y tú puedes tener un buen planteamiento, un buen equipo, un buen hacer, pero donde se reparten los premios es en las dos áreas. Y ahí sí que es cierto que no hemos estado a la altura.
Aquesta setmana, Sabadell B Berga, dissabte a 6:45, coincidint amb el primer equip, sabadellenca Gramenet, diumenge a 11:45, i una mica més tard, Can Rull, Rómulo Tronchoni, Calaf, diumenge, horari habitual a Can Rull, 12:45, el Tibidabo Tor Romeu descansa.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I per cert, si voleu assaborir una pizza casolana de les de veritat, Pizzeria Lozano. A Pizzeria Lozano treballem amb els millors ingredients i de forma artesanal perquè gaudeixis de l'autèntic sabor d'Itàlia. Celebra el teu aniversari a Pizzeria Lozano i el nostre regal serà la teva pizza preferida. No només tenim pizzas, per cert, tota la cuina italiana està present a Pizzeria Lozano. Carrer d'Albéniz, número 12, al barri de Cifuentes. Pizzeria Lozano, pizzas fetes amb el cor i per mans plenes d'experiència. Onze minutets, no arriba al final de programa. Aquest cap de setmana se celebraran aquí a la ciutat de Sabadell els campionats de Catalunya de ciclisme, en el que serà un dels esdeveniments estrella en l'any del centenari de la Unió Ciclista Sabadell. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Has anat amb bici o no, allà?
No, he anat caminant.
Sí. Avui era un bon dia per robar-li la bici a Roger Benet i anar cap allà per celebrar aquest centenari, perquè avui s'ha dut a terme la presentació a Cal Balsac del que serà aquests campionats de Catalunya i també l'escenari de l'arribada i de la sortida de les curses.
Sí, dissabte a la tarda tindrà lloc la cursa femenina i diumenge al matí la masculina. De fet, aquesta, Adri, és una de les grans novetats d'aquests campionats, que en un mateix cap de setmana s'aglutinarà tot plegat, homes i dones. En homes, amb èxit d'inscripcions a més, unes 200 en 12 equips oficials, i es correran en categories elite i sub-23. I en dones, totes les categories. Un fet que ha volgut remarcar el president de la Federació Catalana de Ciclisme, el Joaquim Vilaplana.
Considerem que la participació serà un èxit pel que fa als nois, però també tenim l'atractiu aquest any d'aglutinar en un sol cap de setmana el Campionat de Catalunya de les Fèmines. Nosaltres les Fèmines les tenim distribuïdes en diferents categories. Aquí a Sabadell vindran totes les categories, totes les que participen en Copa Catalana. Les grans, evidentment, les de nivell, les Elite i Sots 23, també vindran a participar les de categoria júnior i les de categoria cadet. I també algunes màsters que s'afegiran en aquest campionat. Organitzarem tot el campionat íntegre de totes les categories amb fèmines.
I des de l'Ajuntament, la regidora d'Esports, Laura Reyes, també ha volgut destacar aquest protagonisme femení. Unes 60-70 participants, aproximadament, Adri, en categoria femenina.
Tot això pel que fa a la participació, pel que fa als recorreguts, Sergi, uns traçats que coneixem molt bé, perquè fa poques setmanes ja els vam gaudir en el trofeu Joan Escolà i el campionat de Sabadell.
Sí, les dones faran el recorregut del Joan Escolà, és a dir, uns 106 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell. I els homes, 148 quilòmetres, 2.200 de desnivell, i amb dues voltes a Granera, que és una novetat que es va introduir enguany per aquest campionat de Sabadell, que ha vingut per quedar-se, però que encara té pendent estrenar-se en la seva totalitat, ja que, com ha recordat l'Antoni Soler, vicepresident de la Unió Ciclista Sabadell, en aquest últim campionat de Sabadell no es va poder recórrer amb normalitat.
Esperem que aquesta vegada es pugui completar les dues voltes per Granera,
Val? Pel campionat de Sabadell doncs hi va haver-hi un incident de cursa, vull dir, no hi ha més, les curses són així,
es pot donar.
No cal donar-hi més voltes. Evidentment posarem avisos com es veu en el recorregut, de que està remarcat en blau la carretera de Granera, doncs atenció, carretera estreta i molt perillosa, i posarem uns cartells, personal, etc. Però bueno, el problema serà el mateix, que tothom voldrà passar primer.
Per cert, ha comparegut Antoni Soler, Adri, i no el Miquel Borràs, el president de la Unió Ciclista Sabadell, que el tenim una mica malaltet, però s'espera que pels campionats sí que estigui present durant tot el cap de setmana. Horaris, les dones disputaran aquest campionat de Catalunya el dissabte a partir de 3:45 de la tarda, els homes diumenge a partir de 9:00 del matí, insistim, sortida i arribada a Cal Balzac, i s'espera també aquí bon temps i sobretot molta calor.
No sé si arribarem als 40 com a Linares, però déu-n'hi-do també. Una abraçada, per cert, al Miquel, bon oient també d'aquesta casa, i una bona recuperació. Més enllà de tot això, el famós tema de la Volta a Catalunya de l'any que ve, del 2023, tindrà o no tindrà Sabadell etapa?
Doncs hem preguntat a la regidora, la Laura Reyes, i no ha volgut revelar massa cosa, però sí que ha deixat caure que Sabadell, en principi, sí que tindrà protagonisme en aquesta edició de la Volta 2023.
Nosaltres estem treballant des de l'Ajuntament, hem mantingut ja converses amb la Volta, amb la direcció de la Volta a Catalunya, i ara mateix nosaltres, arrel d'aquella reunió, també li vam expressar al president que com estava, en quin punt estàvem. Estem treballant perquè això es produeixi per la propera edició. El que passa és que encara de moment estem treballant, no sabem res, ni quan ho podrem publicar, ni dir res.
Doncs no es pot confirmar, però gairebé és un secret a veus, per tant estarem pendents de confirmació. Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Adri.
Per cert, en ciclisme, el Giro d'Itàlia ha reprès la seva marxa avui, després de la segona jornada de descans, en marxa la desena etapa de gairebé 200 quilòmetres i ideal per alguna fuga, per alguna escapada entre Pescara i Gessi, gairebé tot el dia enganxats al mar Adriàtic, poc desnivell i només 3 ports de quarta categoria en el tram final. David de la Cruz és al lloc 95 de la General, lluny de la lluita pel mallot rosa que encara té l'andalús Juanpe López. Això sí, 8 ciclistes són, en menys d'un minut de diferència, al capdamunt d'aquesta General del Giro d'Itàlia. I en el món de l'esquash avui tenim la reacció d'Iker Pajares a la seva eliminació a les primeres de canvi del Mundial d'Egipte, malauradament per culpa de problemes físics. Com us dèiem, ahir no va poder competir en aquest Mundial al Caire, només un minut de joc. Va perdre 2-0 contra Marwan El-Shorbagi, el número 7, com a cap de sèrie d'aquest campionat del món, i per culpa d'una lesió va haver de plegar el jugador del tenis Sabadell. Pajares ha explicat de tornada d'Egipte què és concretament el que li ha passat.
Vaig lesionar als Estats Units, a Chicago, i quan vaig tornar vaig seguir competint, jugant lligues, pensant, perquè em van donar un diagnòstic incorrecte i tenia una cosa quan em van dir una altra, i vaig seguir competint amb una lesió greu i bueno, se m'ha complicat molt. De moment aquesta temporada ja queda finalitzada i veurem si, que espero que sí, segurament sí, que pugui començar la següent ja el juliol o el setembre.
Un gran contratemps, per tant, per l'esquaixista local, que encara tenia l'agenda més cites importants, però com ell mateix ha dit, s'acomiada ja de manera prematura d'aquesta temporada, després de no poder competir també en aquest Mundial.
De moment m'he avorrat de tots els campionats que em quedaven aquesta temporada. Em quedava el campionat a Egipte, el Guna, i també em quedava un altre campionat a Islas Mauricio. Eren dos campionats bastant grans que tenia ara el mes de juny i que, bueno, doncs que no hi podré anar-hi.
I per culpa de tot això, Iker Pajares ha perdut llocs. El rànquing estava en el seu sostre, en la seva millor posició personal de tota la seva carrera, amb el 18è lloc al PSA, ara ha baixat fins al 24è. També, com dèiem amb el Miquel, per l'Iker, una bona recuperació. Avui acabem amb futbol sala. Passen les setmanes. Només falten dues jornades a segona divisió de futbol sala femení i el futbol sala Sabadell femení segueix dins del descens, però amb opcions de permanència. Aquesta setmana derrota 3-1 a la pista del Castellón, del líder, tot i avançar-se per 0-1 a la primera meitat i perdonar després el 0-2. De fet, l'entrenador Xavi Muñoz estava convençut que en cas d'haver arribat al descans amb avantatge momentani haurien esgarrapat alguna cosa. La jornada es va donar més o menys com esperaven. Derrota del el Ripollet contra les Corts Ubae i la victòria del Mataró contra el Cué al Santa Anna. Això sí, per poc no es deixen punts les maresmenques, que són 2 punts per sota del Sabadell ara. Així ho va viure l'expedició arlequinada tornant de Castelló.
Ripollet, bueno, havia de perdre, va perdre, i Mataró havia de guanyar, però sí que és cert que vam estar veient el partit en directe durant el viatge i aconsegueixen el gol de la victòria a falta d'un minut. Sí, estàvem amb l'empat de Mataró, vivint l'empat a Mataró, i de cop i volta, a l'últim minut, marquen el 3-2 i el 4-2. Va, no va poder ser, però bueno, eren els resultats que més o menys esperàvem.
Escoltàvem el tècnic de les Creualtenques, a Xavi Muñoz. Amb tot, l'únic possible contratemps és la suspensió, una més, del filial del Sala Zaragoza en el derbi saragossà contra l'Inter Sala Promeses. Un cop més, ajornament per goteres al pavelló. Hi ha motius per malpensar?
El que no esperàvem és que el Sala Zaragoza tornés a aplaçar el partit amb les coincidències de que juguessin a l'AIA el mateix dia i casualment aplaçessin el partit. Ja m'hi estan informant, parlen de goteres, no sé, mes de maig, potser Saragossa estava plovent, el pavelló on juguen, el pavelló de la Granja, és un pavelló molt bo, però bueno, ens ho creurem. Goteres, però molta casualitat.
Doncs molta casualitat, queda dit, i cadascú que interpreti a la seva manera aquesta resposta. Només queden 2 partits i el futbol sala Sabadell femení és tercer per la cua, però té el 5è per la cua a només un puntet. Dissabte a les 6 rebran el 2è classificat, el Mecano Biga Eixample. Com és habitual, els últims segons del programa els dediquem a repassar el menú del dia de demà a la 1 amb tot l'esport de Sabadell aquí, sobretot molt centrat en el món del bàsquet. Ara que arriba el tram final de competicions, donarem un cop d'ull als diferents representants de la ciutat, tant masculins com femenins, i evidentment també escalfant motors, i mai millor dit veient la temperatura que tindrem a Linares, d'aquest Linares Deportivo, Centre d'Esports Sabadell, de dissabte. Demà, dia de roda de premsa d'un futbolista del Centre d'Esports, estarem allà a la Nova Creu Alta i també buscarem ex, igual que Dani Sánchez Ara, dels dos equips, gent que conegui Linarejos i també la Nova Creu Alta. Tot això, insisteixo, d'aquí a 23 hores. Demà a la 1, ara amb canvi de lloro inclòs, hi ha notícies amb els companys informatius, amb el Notícies Migdia, i avui amb la Karen Madrid. Des del control de sous envia un petó ben gran al Roger Benet. Per recuperar, per exemple, entre d'altres, l'entrevista amb un tio feliç com és Dani Sánchez, ens ha deixat aquí un bon rotllo de nassos aquí al programa, a @radiosabadell a través de Twitter d'aquí a uns minutets, i si no, al podcast del programa a radiosabadell.fm. Que vagi bé, un bon dimarts per tots vosaltres. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.